Al matí, amb Raquel García.
Demà, dia 28 de febrer, se celebra el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries. Precisament, aquesta setmana també s'ha anunciat que el programa solidari de la Marató de TV3 dedicarà el programa de l'any que ve a aquesta patologia, la qual cosa suposarà que serà el segon cop en 10 anys que dediquen a les seves recaptacions a les patologies poc freqüents que afecten 500.000 de persones a Catalunya. Per parlar sobre com és el dia a dia de les persones afectades i també les seves famílies, avui tenim a l'estudi l'Anna Morera, que és neuropsicòloga i directora assistencial d'Avant. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
També l'acompanya la Montse Grabau, que és voluntària de l'entitat. Bon dia.
Bon dia.
I avui també, evidentment, parlarem amb els afectats, amb els familiars dels infants que pateixen algunes d'aquestes patologies. És el cas del Jonathan García, pare de Lugo. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
I també ens acompanya l'Òscar a Sant Nicolàs, el pare del Leo. Bon dia i
benvingut. Hola, bon dia, bon dia.
Primer de tot, a nivell general, Anna, explica'ns com podríem definir què és el que són les malalties minoritàries.
Mira, són tan complicades que no hi ha ni una definició, no? Ens hem posat d'acord en definir què són les malalties minoritàries.
Això d'entrada?
Això d'entrada, ja podríem dir. El que sí que està clar és que són malalties minoritàries, o també s'anomenen malalties rares, que n'hi ha moltes, n'hi ha 7.000, no? Si s'entra a l'Associació Espanyola de Malalties Minoritàries, ens podem esgarrifar, i el que dèiem, que no totes tenen nom, sinó que algunes tenen números, punts, i n'hi han moltíssimes. Això, entre 6.000 i 8.000 afecten a un 6-8% de la població en general. Podríem dir que es diuen minoritàries perquè afecten a menys de 5 persones per cada 10.000 habitants, i es creu que aquí a Espanya hi ha uns 3 milions de persones afectades per malalties minoritàries i a Catalunya unes 400.000. que diem que són poques, però que no ho són.
I clar, explica'ns malalties minoritàries, que com bé diu el seu nom són patologies, i com has explicat, que afecten poca gent, però que tenen unes conseqüències molt importants en el seu dia a dia. Però per fer-nos una idea, com és d'important, no?, la investigació, el diagnòstic i fins i tot el trobar recursos, no?, per després estimular no només els nens petits, sinó també els adults.
Com que n'hi ha tantes, els professionals han d'estar tan especialitzats que una de les complicacions precisament de les malalties minoritàries és el diagnòstic. A vegades no es fa ràpid, i si no hi ha un diagnòstic, moltes vegades les intervencions són més tardanes, comencen més tard. Són malalties cròniques, algunes són degeneratives, que afecten a múltiples parts de l'organisme, són discapacitants, poden afectar tant a part física com a part mental. Però jo sempre dic, no podem parlar només de la persona que té la malaltia minoritària, sinó de la família i de l'entorn, no? Aquí també moltes vegades els pares, l'entorn més proper, les escoles, la família, és què fem a partir d'ara. Llavors, el més important, sobretot quan hi ha dies mundials, i si aquest any la Marató pot fer un gran esforç, és sensibilitzar la població, que cada cop s'hi puguin dedicar més recursos, perquè és necessari per la investigació, per la detecció precoç, per poder després fer un diagnòstic precoç, per poder fer intervenció. I el que també està clar, que en aquest tipus de malalties, com que són tan generals, les intervencions han de ser multidisciplinars. Hi ha metges, hi ha pediatres, hi ha fisioterapeutes, hi ha neuropsicòlegs, hi ha terapeutes ocupacionals, hi ha infermers, hi ha treballadors socials. Jo crec que ha de ser un treball amb xarxa i comunitari, en que tothom s'hi ha d'implicar molt.
Totalment transversal. Explica'ns, Montse, en el teu cas, quin és el teu paper com a voluntària en aquesta entitat i per què vas decidir dedicar una part del teu temps, no?, a aquestes persones i a les seves famílies.
Bueno, el meu paper, com el de tots voluntaris, és el recolzar els professionals que hi treballen amb el grup que estan, no? Aleshores, en el que són en teràpia i de més, no intervenim, d'acord, perquè per això necessiten professionals. Nosaltres donem suport als tècnics amb programes de lleure o amb assistencials al centre de dia i de més. S'arriba per ganes de fer alguna cosa pels altres i per tu mateix. Aleshores és una manera, busques, et dones compte que hi ha gent que necessita un recolzament i que el pots fer.
I suposo que de tot aquest vas canvi tu també reps molt, no?
Home, sí, reps moltíssim. Bàsicament aprens que la quantitat de coses que passen a la vida, que tu ets, no és que siguis insignificant, sinó que coi, que no estàs malament, que tendim a mirar-nos a massa nosaltres mateixos i pobrets, estem molt malament, la vida és molt dura, i veus que estàs amb gent que no et diuen això, que la seva vida ha estat molt dura, serà molt dura, però no et diuen això, que tenen una vida fabulosa. Aleshores aprens.
Doncs anem a parlar amb alguns d'aquests protagonistes. D'aquí uns minuts continuem conversant. Comencem, per exemple, doncs amb el Jonathan García, el pare de Lugo. Lugo, a punt de fer 3 anys, pateix micròtia, que és una malformació de les orelles que li impedeix doncs sentir si no és amb l'ajuda d'una diadema, amb audífons, que funciona amb unes vibracions. Com es troba Lugo ara? I quina és la vostra situació actual?
Bueno, Lugo es troba, la veritat que Lugo es troba bé, perquè porta la diadema, porta els audífons, vale, però bueno, ara estem ja en un tema de compte enrere, no? Perquè ja estem a quasi bé a un any vista de l'operació, i bueno, ja la comença realment a comptar que tot va enrere, no?
Clar, el compte enrere comença. De fet, fa poc més d'un any ens vau visitar i ens explicàveu que necessitàveu 130.000 euros per realitzar aquesta operació. Com va la recollida de diners?
Bueno, és el que diem, no? Tot el que vingui és bo, no ens podem queixar, vale? Si a dia d'avui portarem uns 42.000 o 43.000 euros, sí que molta, o sigui, ens ha ajudat moltíssima gent, però realment una part molt important ha sigut arreu del torneig que es va realitzar l'any passat, el torneig solidari, de la mà de José Sac, i que ens va ajudar moltíssim i van recaudar 20.000 euros. Llavors és d'agrair.
I suposo que continueu, no?, fent campanyes i accions per aconseguir doncs els diners que us falten.
Sí, continuem, i això ja no para. Això és un tren que ja no para.
Perquè recorda'ns, pels oients que no coneguin doncs el vostre cas, no?, com és el dia a dia de Lugo, i també doncs com li ajudarà doncs el fet de ja no haver de portar aquesta diadema, sinó passar per quiròfan i millorar la seva situació.
Pues mira, justament ahir va trencar una part de la diadema, que s'està arreglant, i clar, el dia a dia seu és molt bo. O sigui, ella amb la diadema fa una vida quasi ben normal. O sigui, és veritat, normal, vull dir, pues va al col·le i sent bé i tot això, però clar, per exemple, ara, ahir, com és un nen petit, ahir la va trencar, i clar, ara només hi sent per un costat. Llavors, ara és, bueno, és uns calés que tens que pagar, perquè això no entra en garantia, no entra res, i bueno, la nostra vida és així, i ens ha vingut això, i ja està, i cap endavant amb el que sigui.
Perquè suposo que el fet ara, doncs, aquests dies, no?, que tindrà la diadema, doncs, que l'esteu reparant, suposo que se sent més aïllat.
Sí, se sent més aïllat, et mira més a la cara per veure els llavis, està més nerviós, i ell sempre, per exemple, aquest dematí s'ha aixecat i que m'ha dit la meva dona, i diu, quan m'arreglaran la diadema meva?
Clar, llavors, perquè ell troba que el seu dia a dia és millor, no?, quan la porta, evidentment.
Exacte.
També tenim amb nosaltres doncs a l'Òscar, el pare del Leo, que el Leo és un nen que pateix el síndrome d'Angelman, i és una malaltia que provoca un trastorn crònic que produeix un fort retard mental i dificultats també en la parla i l'equilibri. Òscar, explica'ns ara com us trobeu, no? Ens vau visitar fa uns dies i ens vau explicar que també havíeu impulsat doncs aquesta associació, aquesta fundació. ¿Cómo os trobeu?
Bien,
en aquests moments?
Continuamos con nuestra lucha diaria de que Leo acuda a sus terapias para mejorar su calidad de vida. Claro, pero escuchando a papá de Hugo, ¿no? Claro, yo ahora mismo escuchando digo, es que él tiene una opción. Desafortunadamente todas las enfermedades, estas minoritarias o raras, no tienen una opción. Es el caso de la enfermedad de Leo, síndrome de Angelman, a día de hoy no hay cura. Y claro, esa opción, dices, joder, si tuviera una opción, pues claro, a tope a buscar esta opción para curar a mi hijo. Desafortunadamente no es así. El caso de Leo es diferente. Y bueno, pues estamos en nuestra lucha, en nuestras metas que nos hemos propuesto y bueno, en sus avances. Lo que sí que me gustaría, pues al final, que cuando aparece una enfermedad rara en la familia o la padeces tú o tu hijo, al final lo que veo que todo se vuelve un poco raro, ¿no? Es difícil, es raro cuando consigues un diagnóstico temprano. Es raro que exista un tratamiento adecuado, es raro que tenga una cura. Es raro que se encuentre una investigación en marcha. Parece que todo se vuelve raro, ¿no?, en el entorno de esta enfermedad. Incluso a veces tienen nombres raros.
Sí, y claro, es que, números, ¿no?, como nos explicaba.
Claro, ves enfermedades Q5, P7, bueno, un nombre, una nomenclatura genética, pero claro. Nuestro caso es buscar visibilidad y potenciar esta investigación que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Es así, es lo que... Bueno, visibilidad y que no sé, que bueno, los días de hoy, por ejemplo, mañana será el Día Internacional de las Enfermedades Raras, pero es que es un día al año, ¿no? El año tiene 365 días, por favor, que no nos olviden. El día a día de las familias es muy duro cuando aparece una enfermedad rara. Entonces buscamos, pues eso, la implicación de grandes fortunas, de empresas que quieran ser socialmente responsables, que ayuden a la sociedad que lo necesita. Y al final, el nombre de la enfermedad es rara. Las personas que la padecen no son raras, son parte de la sociedad y las economías de las familias, porque es así, no somos trabajadores y, bueno, pues para todo esto se necesita mucho dinero, sobre todo para las investigaciones, para apoyar a las familias. Leí un artículo que se suponía que bajaba, cuando aparecía una enfermedad rara en una familia, te bajaba la economía familiar entre un 30 y un 40% para dedicar todos estos dineros a estas terapias. Desgraciadamente, pues en nuestro caso no tenemos ayudas, ya lo comentamos la otra vez. Hemos hecho un recurso a Cindy de Greujas, al defensor del pueblo. Bueno, estamos esperando, pero claro, si las enfermedades raras parece que somos los olvidados, ¿no? Estamos allí y estamos ahí, pero no nadie quiere, gracias a la solidaridad de la gente, a todas estas asociaciones que aparecen para ayudar a las familias que estamos más desprotegidas en este aspecto, ¿no? Al otro día, viendo el telediario, vi, ostras, en la gala de los Oscars, 25 millones de dólares han gastado en un día. Lo primero que me vino a la cabeza fue la investigación de mi hijo. Para curar a mi hijo son 20 millones de dólares. Al final te das cuenta que es todo dinero. Negocio de las farmacéuticas. Medicamentos huérfanos, están ahí. Las farmacéuticas no invierten en eso, no saben que no van a vender muchísimos medicamentos. En el caso de mi hijo van a vender 230 medicamentos en España, 200 en Francia, 300 en Italia. No hay negocio. El cine sí que hay negocio. Per això s'invierte 25 milions de dòlars.
Per això són prioritats i per això és important, no?, que hi hagin actes o com el programa que dèiem, no?, de la Marató, que aquest any doncs dediqui aquests recursos, no?, i que se'n parli, que es faci difusió. Parlem també amb una altra família. Tenim el telèfon a la Raquel, a la mare de l'Àlvaro. L'Àlvaro doncs té una patologia també minoritària, l'Niemann-Pick de tipus C, que només afecta un de cada 150.000 nounats, i aquesta afectació és neurodegenerativa i provoca també la mort de les cèl·lules per culpa de l'acumulació de colesterol. Afecta sobretot el cervell i el fetge. Raquel, bon dia.
Bon dia, bon dia a tothom.
Explica'ns com es troba l'Àlvaro ara mateix i també com afecta la malaltia en el vostre dia a dia.
Bueno, pues Álvaro actualmente se encuentra que acaba de superar pues una última operación que nos quedaba por realizar, que era pues todo el tema de odontología. Una boca horriblemente destrozada por culpa pues de su patología, del masivo consumo de medicación, de espasticidad y bueno, una boca ahora prácticamente que no hay ninguna pieza, que ha superado esta etapa. Sí que es cierto que ha sido un último año, durante este año 2018, horrible, un avance muy muy importante de la enfermedad, ¿vale? Una espasticidad que espasticidad o distonía consiste pues en una rigidez espontánea, involuntaria de todos los músculos del cuerpo que hacen que la persona se incapacite por completo. Álvaro en enero del año pasado era capaz de caminar con ayuda de una persona, de alimentarse como una persona normal por boca y en febrero un virus, un simple virus de un resfriado, pues hizo hacer un giro muy importante en la enfermedad y actualmente pues Álvaro lleva un año incapacitado totalmente. ha perdido pues cualquier posibilidad de llegar a ponerse de pie, de ni siquiera mover un solo dedo. Se alimenta por botón gástrico y la situación es muy dura, muy dura, muy dura. En tan solo 3 años desde el diagnóstico jamás nos fuésemos imaginado que el deterioro sería tan rápido, tan cruel, y por parte de las instituciones públicas en sanidad, pues un control lento y es vital en estas enfermedades que se actúe rápido, que el diagnóstico llegue lo antes posible y que si llegue el acceso a cualquier un medicamento, ya sea vía uso compasivo o esté comercializado, que ese acceso a ese medicamento sea por una vía muy rápida. El tiempo corre totalmente en nuestra contra y cada día que pasa es cada día que pierden algo que no se vuelve a recuperar nunca jamás.
Claro, ahora lo decías, ¿no?, que el tiempo va en vuestra contra y por eso es importante, tant a l'hora de fer el diagnòstic, ¿no?, que sigui com abans millor, com també doncs a l'hora de tenir doncs a tots aquests recursos per poder doncs a millorar el dia a dia dels vostres fills, no? En el teu cas, Raquel, quan us van diagnosticar la malaltia, perquè clar, ja d'entrada, si et diuen que tindràs una malaltia greu, ja espanta, però si a més et diuen que és minoritària, suposo que encara és més difícil, no? Com ho vau rebre i també quin consell donaries a la gent que potser doncs ara mateix estigui passant per aquesta situació?
Bueno, el hecho de que te diagnostiquen una enfermedad neurodegenerativa, hemos de pasar por unas etapas los padres que en ese momento se te viene el mundo abajo y solo ves que tu hijo se va a morir. Y es así, no hay más. Vives con el temor día a día de saber lo que tienes. Afrontar eso es muy difícil. Solamente el tiempo y el transcurso de la enfermedad pues hace que uno vea lo que está batallando día a día. Y bueno, de todas maneras, pues bueno, sacar fuerzas de donde uno no las tiene, no perder ni tirar nunca la toalla, no perder la esperanza, apostar y luchar por esa investigación, porque estas enfermedades pues no son raras, simplemente pues son pocas personas las que las padecen, son poco conocidas, necesitan que se investigue, que se cree conciencia sobre ellas, sobre lo agresivas que son. A todos estos padres que por desgracia pues seguirán encontrándose en esta situación, pues sobre todo que no pierdan nunca la esperanza, que luchen junto a sus hijos porque ellos son realmente los que te dan esas fuerzas para tirar. No pensaba yo que llegaría este momento cuando empecé y miro hacia atrás y hemos ido superando cosas que pensábamos que no las íbamos a superar y aquí estamos intentando pelear. A pesar de la situación de Álvaro, seguimos peleando, seguimos luchando, porque se tiene que escuchar, se tiene que investigar. Sabemos que hay muchas investigaciones en concreto con nuestra enfermedad de Niemann-Pick. Por desgracia, en nuestra situación, pues ningún medicamento que actualmente pueda salir, pueda ser innovador, no cambiaría nuestro curso, puesto que estamos en una fase muy avanzada. Tan solo la famosa terapia génica podría dar una esperanza y estoy convencida en que va a llegar para Niemann-Pick como para muchas enfermedades. Hace falta pues el esfuerzo de mucha gente que lo está haciendo, de muchas instituciones que pelean, de muchos padres que luchamos día a día por intentar correr más que la enfermedad y apoyar sobre todo pues estas investigaciones que cuestan muchísimo dinero. Dinero que uno es impensable recaudar, pero bueno, no por eso echamos el freno. Seguimos peleando y lo seguiremos haciendo.
A los tres os pregunto, claro, Hem parlat ara, estava parlant la Raquel, d'aquesta part també, no?, financera, i abans vosaltres també ho heu comentat, és molt important, no?, per això heu realitzat moltes campanyes solidàries per poder finançar les operacions. Rebeu ajudes de les institucions i creieu que s'hauria d'apostar més per dotar de recursos, no?, i per buscar doncs, aquesta via d'investigació i també doncs, de tractaments i teràpies?
Mira, esto lo hablábamos hace un momento fuera, antes de entrar aquí, y decíamos, creo que todos coincidíamos en lo mismo, ¿no? Es decir, sabe mal decirlo, pero creo que somos un punto muy lejano de otras enfermedades. Es decir, creo que sí que es verdad que hay enfermedades que las tiene mucha más gente, ¿vale? Pero creo que lo nuestro son enfermedades igualmente, tanto lo que tiene mi hijo Hugo, lo que puede tener Leo, lo que puede tener cualquier Álvaro, cualquier niño, ¿no? O cualquier persona. Entonces, no sé por qué le damos siempre mucha importancia a algo cuando el resto también es igual de importante. Entonces, yo creo que igual que ya no solo económicamente, sino al menos de difusión. Es decir, si aparte de difusión conseguimos lo mismo que se generan otras enfermedades, generarlo nosotros, creo que tendríamos muchos más salidas a todos estos problemas.
Óscar.
Importantísimo la investigación. Es importantísimo porque te abre una esperanza a la familia. O sea, es importantísimo, las investigaciones tienen que estar. Bueno, no sé si los gobiernos tienen que invertir más. Lo que es triste es que seamos las familias, los propios afectados, los que tengamos que buscar recursos, buscar ese dinero para esas investigaciones. La investigación es primordial para nosotros. Saber que hay una investigación abierta es lo que te da esperanza y lo que te da fuerza para continuar luchando. Claro, sabemos que estas investigaciones, pues, al final es lo que te comentaba antes, dinero, y somos muy pocos los afectados en cada enfermedad y parece que no interese, pero es lo que dice aquí el papá de Hugo, somos iguales como nosotros, también es una enfermedad, hay que darle visibilidad igual que a otra enfermedad, hay que darle investigación, es lo que pedimos, es investigación, 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 la investigación es vida, es lo que pedimos.
Raquel, en tu caso.
Totalmente de acuerdo. Y una pena porque en mi caso personalmente, pues cuando me pongo a la búsqueda de una solución para el Niemann Pick de investigaciones, aquí en España tenemos investigadores increíbles, investigaciones que se han quedado paradas por falta de financiación, ¿vale? Donde ya no hay acceso y es injusto simplemente porque la gente que padece esta enfermedad, pues somos muy poquitos y, como se ha dicho antes, uno de los papás, no salimos rentables, ¿vale? Ya no solamente para el hecho de la investigación, sino el gran monopolio de las farmacéuticas, pues son niños que no compensan realmente. Por otra parte, también quería hacer hincapié al hecho, en mi caso, como decía antes, no me pensaba que el avance iba a ser tan excesivamente rápido. Y nos hemos encontrado con la parte de las terapias, algo tan simple como una fisiorrespiratoria. Nosotros llevamos un año que todo ese problema de distonía le ha causado en sus órganos internos, pulmones, estómago, una rigidez que todavía da muchos más problemas. No es posible que un niño que necesite una fisiorrespiratoria dos veces, tres veces a la semana, te ofrezcan una y dos sesiones al mes. No es justo, tampoco. Restamos calidad. Es algo más que tenemos que hacer otro sobreesfuerzo más los padres, pues por todas esas terapias que siempre hablamos y que parece que no se tienen en cuenta, terapias vitales para nuestros hijos, que al fin y al cabo luego somos los padres los que día a día trasladamos lo que el personal cualificado trabaja con nuestros hijos para nosotros también diariamente trabajarlo. Pero aquí también queda mucho por hacer, o sea, es complicado, sí.
Totalment. Doncs escoltem també a la Vanessa, la mare del Dylan, que el Dylan és un infant que pateix la síndrome de Soto. Sobre la manca de recursos ens explica el següent.
Los recursos que nos enfrentamos muchísimas familias pues son bastante, bastante cero, ¿no? Piensa que tardan mucho tiempo en hacernos una ley de dependencia, porque son niños que tienen discapacidad, ¿no? Y son niños que necesitan unos cuidados especiales y la verdad que las ayudas son bastante cero. recibimos muy justos. Ellos tienen que ir a colegios de educación especial porque, bueno, pues no hablan o no consiguen aguantar un esfínter y la verdad que los recursos los sufrimos las familias y lo pasamos bastante mal. Nosotros hace 15 meses tuvimos que montar una asociación para recaudar fondos para sacar adelante la vida de Dylan, porque esto no hay familia que lo sostenga. Si tú quieres que tu hijo evolucione y llegue a ser algún día como nosotros, pues necesitamos muchos más recursos y que seamos ciudadanos de primera y no de segunda.
Doncs també li hem demanat la seva opinió sobre la visibilitat de la malaltia i ens ha respost això.
Que investiguen, de verdad, que investiguen, que si llegan a investigar y a descubrir mucho más, pues llegará algún día que dejarán de ser enfermedades raras. Creo que se lo merecen. Y si ya no por ellos, pues por un futuro, unos futuros niños con síndrome de Soto, que esas familias no se encuentren en la situación que nos encontramos en las familias de ahora, ¿no? A veces nos encontramos muy solos, a veces nos encontramos que no sabemos ni hacia dónde tirar, porque no tenemos otros casos donde reflejarnos, ¿no?
Doncs això és el que deia, no? També aquesta solitud, no? Aquest aïllament que moltes vegades sentiu, no? També fins i tot per part de la societat, no? A vegades és per pura incomprensió, que no saben ni com reaccionar, no?
Sí, es así, es así. Por eso las familias con hijos, con niños con enfermedades raras, lo que buscamos es la visibilidad. En nuestro caso buscaremos un colegio ordinario, porque al final son parte de la sociedad y, bueno, están aquí y existimos y, bueno, son niños o adultos, o porque las enfermedades raras a veces aparecen a la edad adulta, no solo afectan a los niños. Y luego también quería hacer un hincapié en las personas que no... Nosotros afortunadamente tenemos un nombre de una enfermedad. Hay personas que no tienen ese nombre. Entonces no saben a qué se enfrentan. No saben si su hijo o la persona tiene una esperanza de vida de 10, 15, 20 años, no saben lo que les puede aparecer. Entonces también eso es durísimo. Si nosotros tenemos complicaciones con la administración para pedir grados de discapacidad, ley de dependencia, pues estos aún lo tienen peor, porque no tienen un nombre. Y están también con una enfermedad rara. Claro, eso.
Bueno, ¿qué voy a decir que no hayan dicho ya estos papás, ¿no? Es decir, opino completamente lo mismo. Es decir, mientras que sigamos siendo un punto en la lejanía, esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar. Entonces, lo único que podemos hacer es seguir luchando como estamos haciendo todos los días. Supongo que este papá ha dejado de trabajar para venir aquí para informar de ese tema. Yo he dejado de trabajar para venir. Estas personas que tengo aquí delante han dejado de hacer su vida para poder estar aquí. Porque si no estamos aquí, no nos va a escuchar nadie.
Evidentment, s'ha de parlar, s'ha de donar doncs més visibilitat, no? Més difusió, Raquel, no? No només amb aquesta jornada, sinó doncs anant als mitjans, fent aquestes campanyes, fent difusió, no? Perquè la gent entengui doncs com és el vostre dia a dia.
Sí, mucho más de lo que se pueden imaginar. Yo siempre digo que invito a la gente que cuestiona a veces el hecho de que nos puedan ver padres fuertes o que tenemos más hijos también a cargo y nos ven en muchas ocasiones pues contentos o pues los invito 24 horas a saber lo que es la realidad de una enfermedad en casa, lo que son 24 horas de atención hacia un pequeño con una enfermedad de este tipo. Y sí que quería recalcar también el tema de un poquito del tema de la educación. Yo en mi caso particular, pues yo peleo por la educación inclusiva. He peleado porque Álvaro, hasta el momento que ha asistido al colegio, pudiese ir a una escuela ordinaria. Hay una ley aprobada desde el año pasado y creo que no sé el por qué está aprobada y todavía no llegan esos recursos. Es injusto porque los que actualmente padecemos una enfermedad de este tipo, va personalmente según a cada padre. O sea, yo estoy totalmente a favor de los colegios de educación especial. Pero en mi caso, pues bueno, Álvaro siempre ha sido un nene más dentro de la clase. De hecho, Álvaro nació como un niño normal y la enfermedad no se desarrolló hasta a partir de los 4 añitos y medio. Hasta aquí llevó un transcurso normal y vivió en un colegio con sus compañeros como algo normal. Esos compañeros que actualmente pues tienen 8 años, es increíble los valores que tienen habiendo crecido en la clase con Álvaro. Es increíble, increíble. Entonces, yo peleo mucho por esa educación inclusiva y queda mucho trabajo, pero hay que ponerse las pilas. O sea, no es justo que por el hecho de padecer una enfermedad rara, desconocida, te inviten a abandonar el colegio y a acudir a otro donde tú a lo mejor no estás de acuerdo.
Doncs Raquel, ànims per continuar amb aquesta lluita, per intentar doncs, aconseguir aquest suport, aquests recursos, aquesta investigació, no?, tan necessari. Que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Anna i Montse, vosaltres, com ho veieu des del punt de vista també més mèdic, no? Des d'una institució? Estaríeu d'acord en que la societat no és prou conscient encara dels reptes, de les problemàtiques derivades doncs, del fet de patir una d'aquestes malalties?
I tant, si acosta malalties que malauradament es donen molt més, com per exemple pot ser un Alzheimer, doncs amb malalties que són molt més escasses com aquestes, passa molt. Jo hi ha un tema que han comentat i que és molt important, que és la normalització, la inclusió d'aquests nens, de que en molts casos ells mateixos pateixen discriminació perquè són diferents. I jo em pregunto, què és ser diferent? Què és? Perquè tots som diferents. Jo tinc el color del cabell groc, l'altre el té negre, l'altre el té marró, un pot tenir una malformació al dit, un pot anar amb cadira de rodes, tots som diferents. Llavors, cada nen és diferent, cada adult és diferent. Jo crec que aquí les associacions, la societat, hem de fer encara molt camí per treballar. No és dolent la diferència. No. La diferència és la inclusió perquè tots ho som. Però i això de les escoles que s'ha de treballar. Hi ha programes per treballar amb escoles. I el que ha dit la mare ara era, és que els nens que estan amb persones que tenen una dificultat aprenen, creixen emocionalment, personalment, es fan més grans.
És que m'ha agradat molt aquest argument, no?, que feia, que és que no és només bo per als nens, no?, per als nens malalts, sinó també per tota la classe, no?, per això, doncs, per als valors que poden aprendre, no?, per tot el que transmet el repte.
Sí que és veritat que cada cas és especial i cada nen, i s'han de valorar com està, les necessitats que necessita ell, les necessitats de l'escola, de la família, si l'escola està preparada, si el mestre està preparat. Hi ha moltes variables, però el que hem de lluitar és això, perquè no som diferents, tots som iguals i tots som diferents alhora.
I a l'Avant, quanta gent ateneu que doncs, pateix alguna d'aquestes malalties? Perquè em sembla que és especialment us dediqueu als adults, no? Que també aquesta, no hem tractat aquest tema, però també doncs, els problemes, quan són petits, doncs, sembla que s'agreugen, no? Quan van creixent, perquè no hi ha tants recursos ni tantes...
Un 80% de les malalties minoritàries són genètiques. Llavors, es comencen a donar la gran majoria, això, doncs, ja en la infància. Nosaltres tenim la gran expertesa més en adults. Ara comencem a treballar amb infants, però comencem a treballar. Llavors, no estem portant cap cas de malaltia minoritària amb infants, sí que en treballem amb adults, que n'hi ha moltes, i moltes sonen perquè tenen nom. El que dèiem, algunes tenen nom i sembla que es coneixin més, n'hi ha moltes d'altres que no ho tenen. I tot i que amb infants és molt dur, amb adults també, no? I ara estic pensant un noi jove, perquè és jove, de 50 anys, amb una atàxia degenerativa, no?, que ho ha explicat molt bé la mare de l'Àlvaro, que també es dona amb infants, amb aquesta rigidesa, aquests moviments involuntaris, que és degeneratiu, 40 anys, amb un fill de 4 mesos, que s'acaba de casar, tot el seu projecte de vida. Vull dir que amb els infants és molt dur, però totes les malalties neurodegeneratives, que no tenen cura, que acabes fent un acompanyament, que les teràpies són molt cares, això que dèiem a nivell econòmic, es necessiten molts diners per la investigació, però també se necessita molt per la teràpia.
Clar.
I la teràpia no és només un fàrmac, la teràpia també és, no?, la intervenció del fisio, la intervenció del logopeda per ensenyar la comunicació, i malauradament aquestes necessitats no estan cobertes a nivell social. Llavors els pares han de fer un gran ingrés econòmic, ja no només amb les associacions per fer investigació, sinó perquè els seus fills en el dia a dia puguin estar millor, puguin tenir les millors teràpies i puguin adaptar la seva casa perquè ells puguin estar bé. Llavors, no són només per investigació, és diners també pel dia a dia.
De fet, fa uns mesos, parlàvem aquí a l'emissora, explicàvem doncs, aquesta sala sensorial que esteu construint a l'Avant, no? Que precisament vol això, no?, estimular els pacients. Explica'ns, recorda'ns una mica de què tracta i una mica quina importància tenen, no?, tot aquest tipus de teràpies per als pacients.
La sala multisensorial és una sala, com diu el nom, per treballar la part més sensorial, no? La part física, la part auditiva. Està pensada per nens, però també es pot treballar amb adults, no? Per treballar tasques de nivell atencional, nens que tenen problemes de llenguatge, problemes de conducta, no? Que moltes vegades amb malalties minoritàries no és només un dèficit físic, un dèficit cognitiu, sinó també hi ha alteracions conductuals. I són unes sales que transmeten, tu entres en elles, una relaxació total, et traslladen a un altre lloc i a partir d'aquesta tranquil·litat i relaxació, no, pots començar a treballar amb música, amb sons, amb llum, no, amb una sèrie d'eines que et permeten accedir sobretot al nen d'una manera més tranquil·la i més lúdica. Es pot fer teràpia ocupacional, es pot fer tècniques de fisioteràpia, tenim un llit d'aigua, no, que també et permet fer uns moviments molt, molt més diferents a nivell de fisio, es pot fer teràpia cognitiva, es pot fer relaxació. És una petita sala, en el fons, perquè és com aquesta sala, però que et permet fer molt. I d'una manera, bueno, més entretinguda també pels nens, que això és molt important.
Totalment. Esperem que també, doncs, amb els diners que recaptin de la Marató es noti, no?, que realment, doncs, hi hagin aquests avenços mèdics. No sé si fa 10 anys vau notar, doncs, com aquest repunt o no.
Encara estem treballant amb aquest, ho dius, del repunt de la Marató quan es va dedicar als Alzheimer, a malalties neurodegeneratives, en investigació. Penseu que recullen molts diners i que realment les investigacions no es fan d'un any a un altre, sinó que algunes són anys i anys de recerca. Llavors, encara actualment, per exemple, des de l'Havana estem col·laborant amb estudis de recerca que es fan amb diners que s'han tret de la Marató de fa X anys. Doncs, llavors, és molt important la Marató per el que dèiem de recaptar diners, però sobretot per sensibilitzar, informar i fer real una cosa que és real.
Doncs, per acabar, a tots quatre, us demano, demà és el dia, quin consell, quin missatge voldríeu oferir als nostres oients?
Mira, el lema, no, és fem pinya, fem suport, fem xarxa, fem comunicació. Jo diria que aquest és un missatge, no, que a part dels diners que sempre diem, el fet de que la comunitat treballi, que visualitzem i que acompanyem en aquestes malalties.
Evidentment que eduquem, no?, per transformar la societat i la mirada, per canviar aquesta mirada.
Ui, jo pots dir a les famílies que no esteu sols, que hi ha gent, jo crec que cada vegada n'hi haurà més, que com a mínim, si no pot, perquè no som investigadors, no som especialistes, el que podem és acompanyar.
I sort d'aquesta gent, tan solidària, que acompanya, que ajuda i que també dona vida a les entitats, perquè si no també seria inviable que fessin la tasca que fan tan important. Vosaltres.
Bueno, yo digo que mañana es un día, pero nosotros tenemos que luchar los 365 días del año. Entonces yo agradezco que haya un día, pero nosotros vamos a tener que seguir luchando todos los días.
Estoy de acuerdo en este caso también, que se tiene que luchar cada día, Jonathan, no solo un día. Per això nosaltres també avui hem volgut apostar. Hem pensat, demà tothom en parlarà, nosaltres ja comencem a escalfar motors.
M'ha quitado la idea. Es así.
Porque la compartís, porque es, sí, la idea, es la idea, es un buen argumento.
Es un día,
¿no?,
al año, pero ojalá nos recuerden durante todo el año, tiene muchos días, y las familias estamos luchando día a día, y no que nos recuerden tots els dies, perquè ahí estamos.
Doncs així és, i la veritat és que sempre que veniu totes les famílies a Ràdio Sabadell ens encomaneu la vostra força i la vostra empenta i la vostra lluita. Moltíssimes gràcies i bona setmana. Una abraçada.
Gràcies.
A vosaltres.